A les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Amb tu.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Avui 5 minuts, segona hora de programa aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió. S'incorpora just en aquests moments Bernat Nadal als comandaments tècnics i seguim ben pendents del temps. Tenim un dia per davant amb intervals de núvols, qualque ruixat puntual i dispers a Mallorca, també a Menorca, i un termòmetre que s'enfila així mateix, tot i el mal temps, fins als 24 graus de màxima. Així que malauradament hi hagi núvols i que tenim o encara tenim altes temperatures. Joana, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Marta. I llavors hem de dir també que torna la pluja la meitat nord peninsular, al sud-est i també aquí, a les Balears, no només per el dia d'avui, sinó també per demà. Poden ser pluges fortes, amb tempesta i fortes ratxes de vent. Per cert, que el mes passat vàrem batre rècords, va ser l'abril més càlid de la sèrie històrica a Espanya, amb una temperatura mitjana de 15,1 graus centígrads, va superar en una dècima a l'abril més càlid fins ara, que era el del 2023.
Tot i que ara no fa aquesta temperatura càlida, Joana, moment per obrir una finestra a l'exterior, moment per les nostres beauties, aquestes càmeres que tenim repartides en punts estratègics del nostre arxipèlag. Ara connectam amb Solla, amb el Puig Major. Ara podem veure aquestes imatges ben anigulat. Marta Grau està al cel, anuncia que sol no en farà molt durant avui de matí al Manco, i s'abona aquests bancs de boira, que clar, com que està en alta muntanya, doncs s'abou allà
Núvols concentrats. Ben negres, perquè tenim alguns núvols, no?, aïllats, però n'hi ha alguns en concret que són ben foscos. Núvols amb possible amenaça de pluja, com ha explicat la Joana. Tenim una càmera més, una finestra més, que obrim tot d'una. Mireu quin indret més calmat, en aquest cas, que la Tirant de Menorca. La mà és un plat, en aquest cas. Lluny queda la presència de les ones, de la maror que han tingut en els dies previs, perquè aquí pràcticament és una mà de plata. Reflecteix perfectament aquests núvols, no?, i aquest cel gris que tenim just en aquest moment al nostre arxipèlag. De què rius, Xisco Nadal?
No, res, m'ha fet gràcia allò de veure els nous reflectits en aquesta aigua esbara.
En aquesta mà de plata.
És
veritat, és una mà de plata. I dependents del dia d'avui, de la previsió meteorològica, de les possibles pluges que continuaran fins al dia de demà, i això sí, tenim altres qüestions que compartien amb vosaltres i que ahir, sens dubte, varen ser notícia. Un virus relativament desconegut, el antivirus, estaria darrere de la mort de tres persones que anaven en creuer, per l'oceà Atlàntic amb destinació a Espanya, en concret a les Canàries. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat la infecció en almenys un dels casos i també hi ha altres 5 sospitosos.
Dos d'aquests malalts, Marta, es troben retinguts al vaixell i una altra persona de nacionalitat britànica és sota de vigilància intensiva a un hospital de Sud-àfrica. Ha ocorregut a un vaixell de luxe de MV Ondius que partia des de l'Argentina i que tenia previst arribar a l'estat espanyol.
I vos hem de dir que aquest antivirus és un grup de virus que afecta sobretot ratolins i rates, i quan es transmet als humans pot afectar sobretot a pulmons i a ronyons, i en tots dos casos és potencialment mortal. Ara bé, com ha arribat a un creuer i com ha botat aquest virus a les persones? I d'on volem parlar amb en Juan José Badiola, ell és epidemiòleg i expert en malalties emergents. Molt bon dia, com estàu?
Hola, bon dia. Bien, estoy bien.
Moltes gràcies per atendre la telefonada, la cridada del dia. Li volien demanar en primer lloc, no?, que com passa aquest virus d'una rata a una persona, com han d'entendre que ha hagut aquesta infecció en aquestes persones, en aquests creueristes?
Bueno, todavía no se sabe exactamente cómo ha ocurrido la situación. Lo que sí que es cierto es que hay una relación con la presencia de brotes de antivirus y la presencia de este virus en concreto en la zona de los Andes, tanto la parte argentina como chilena. Y el contacto habitual suele ser que estos roedores, ratas o ratones, ahí hay un ratón de cola larga que es conocido en esa zona, que a través de las heces de la orina y de la saliva pueden contaminar lo de su alrededor. Y entonces ese alrededor puede tener contacto con personas y las personas se infectan, incluso puede durar un cierto tiempo. De manera que, por ejemplo, cuando se barre un sitio donde ha habido nidos de estos animales, pues el virus aparece en el ambiente, y si hay personas que están respirando sin mascarilla, pueden contaminarse. Ahora, ¿qué ha pasado en este barco? La duda es, vamos a ver, es un crucero de lujo. No creo que haya ratas y ratones en el barco, espero que no. Pero lo cierto es que ahí es muy posible que haya ocurrido algo que es propio del virus de esa zona, que es que excepcionalmente puede haber contagio de persona a persona. ¿Cómo se hace? Por vía respiratoria. Una persona está respirando en un lugar relativamente pequeño, y tengas en cuenta que ese barco no es muy grande, no son los grandes cruceros que conocemos. Pues ahí yo creo que ha habido alguien infectado que se ha montado en el barco y ha estado infectando a las otras personas.
O sigui, creu més en que qualcú hagi pogut estar infectat que no en una rata, perquè, com vostè ha dit, no?, hi ha unes inspeccions que, evidentment, es fan en aquests creuers, i és molt estrany, no?, que hi hagi presència de rates. Es tracta del primer brot reportat a un creuer. Això mos vol dir, professor Badiola, que parlem d'un virus molt poc freqüent.
Es un virus poco frecuente relativamente. En el cono sur, en Estados Unidos, viene habiendo brotes desde hace ya 3 o 4 años, no digo muy numerosos, pero apreciables. Por ejemplo, en Estados Unidos se han registrado en los últimos 2 o 3 años cerca de 1000 brotes, 800 y pico. Y también en Argentina y Chile, pero sobre todo Argentina, se han registrado brotes de unos 500 brotes en los últimos meses o 2 o 3 años. Es decir, hay animales que están contaminados con este antivirus. Ya le digo, suele ser en esa zona el llamado, es un ratón silvestre de cola, ¿sí?, larga, que es el que está transmitiendo, que son los que están transmitiendo a otros animales y a otras personas.
I una qüestió important, clar, el món està connectat, igual que va ocórrer amb el coronavirus, i evidentment parlant de coses molt, molt diferents, en dos moments, no?, amb el tema dels transports, els avions, en aquest cas els creuers, tot està connectat. No oblidem que aquest creuer anava en destinació a Espanya, en concret a les Illes Canàries. Fins a quin punt hem de mantenir l'alerta? O el manco, professor Badiola, no de ballar la guàrdia?
Bueno, como usted dice, es verdad, es que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo donde hay una movilidad extraordinaria de personas, de animales, de objetos, de mercancías, etcétera, y siempre el riesgo está ahí presente, ¿no? Y cada vez lo va a estar más, desgraciadamente, porque la globalización, no hay visos de que eso retroceda, sino que vaya más adelante. Entonces, lo que hay que tener es buenos sistemas de vigilancia, detección precoz de casos que sean peligrosos. Este es un virus peligroso, ¿eh? No vamos a ocultar su comportamiento. Es un virus peligroso porque de los 3 síndromes que causa, hay un síndrome primero que es un síndrome gripal, simplemente, pero después puede evolucionar a lo que se llama un síndrome cardiorrespiratorio, que se calcula que podría provocar la muerte del 38 o el 40% de los pacientes afectados, que es lo que posiblemente esté ocurriendo ahí. Tengas en cuenta que han muerto 3 personas y hay 5 o 6 afectados. Es decir, que realmente la cifra es alta. Y hay un tercer síndrome que es un síndrome hemorrágico febril hemorrágico que daña los riñones y que puede inhabilitar totalmente los riñones. Entonces, claro, ¿qué se puede hacer? Primero, vigilar. Después, actuar, claro, lógicamente. Como hay ese riesgo de evolución muy perjudicial para los pacientes, lo que hay que estar preparados es que esos pacientes estén cerca de un hospital que tenga UCIs en condiciones, unidades de cuidados intensivos, para que en el caso de problemas respiratorios haya una intubación y una intubación mecánica, ¿no? Y en el caso de los riñones, ya sabemos que haya la posibilidad de hacer una diálisis de manera que el individuo no se muera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que ahora yo creo que estará valorando la naviera junto con las autoridades españolas. El que el barco atraque o bien en donde hay los dos mayores hospitales, bien sea en Tenerife o en Las Palmas, y que tengan preparadas esas unidades de aislamiento para las personas infectadas y de cura, de evitar que se mueran las personas que están ya afectadas clínicament.
Professor Badiola, idò, estirem ben pendents de l'evolució del cas clínic d'aquests malalts, no?, i de com se desenvolupa tota aquesta situació, que, com vostè ha dit, no se pot dallar la guàrdia. Moltíssimes gràcies, molt agraïts per aquests minuts de conversa.
Un placer en hablar de nuevo con ustedes, estar de nuevo con ustedes, que hacía tiempo que no os veíamos.
És veritat, el plaer és nostre, com sempre. Gràcies, professor.
Gràcies, gràcies.
Són les 10 i 15 minuts. Nosaltres continuem i parlem en aquest moment d'actualitat laboral. En concret, de la jornada laboral mitjana pactada en conveni col·lectiu, perquè s'ha reduït en el darrer any fins a les 38,1 hores setmanals. Ha passat de 38,4 a davallar aquestes 3 dècimes més. Això es produeix després de l'intent fallit del govern liderat pel ministre de Treball i Economia Social, de Yolanda Díaz, d'implantar la reducció de jornada laboral per llei a 37,5 hores, Xisco.
Tot i aquesta lleu disminució, Marta, les dades apunten a una desacceleració d'aquest ajustament. Es reafirma la tendència gradual de reducció de temps de feina negociat en els convenis, encara que aquest queda lluny del que va proposar la ministra amb el suport dels sindicats, UGT i Comissions Obreres, i la negativa de la COE, els empresaris.
I això, no sabem si vol dir que anem cap a una tendència de reduir hores de mica en mica de feina en el nostre lloc de feina. És la primera de les notícies que volen comentar avui en Pere Quecles, el nostre micè laboralista, qui ja poden saludar. Bon dia, com estàs, Pere?
Bon dia, va bé.
Bé, doncs, anem per feina, mai més ben dit. Volem parlar d'aquesta reducció d'aquestes hores de feina. Són 3 dècimes que d'Anna Marta, però podem extreure'n algun significat? Podríem confirmar un canvi de tendència i cada vegada fer manco hores de feina, manco jornada laboral?
Sí, jo crec que la tendència és aquesta. També de tenir en compte que això són decisions polítiques. No podem perdre de vista que aquí tenim el govern que tenim i la ministra que tenim i que ha fet d'aquesta reivindicació la seva bandera i, evidentment, està molt clar que és el que hi ha. Els empresaris han deixat molt clar que aquesta reducció de jornada no, i sobretot imposada, és a dir, la negociació és vera que no ha funcionat, el sistema negociador no ha funcionat, no funciona, i el govern que tenim ara, sobretot la ministra, ha fet això, el que dèiem, la seva bandera, i tant si mos agrada com si no, això és com allò de si t'agrada bé i si no, també t'ho menges. I clar, el tema del diàleg social, a mi m'adona la impressió de que hi ha molta pressa. Les eleccions estan a prop, les autonòmiques, municipals, tal. I el tema d'estar damunt la notícia, damunt la premsa, de sortir i tal, les precipitacions no són bones. I en aquest cas crec que mos està passant una mica això. Jo som molt partidari, sempre ho he estat, de la negociació, del diàleg, i de veure si poden trobar punts intermitjos. És veritat que si una part se tanca, se tanca, no hi ha problema, però és que hi ha convenis col·lectius que se negocien durant anys i no passa res. És a dir, se reprorroguen determinades clàusules, però no passa res. Crec que hi ha una certa precipitació amb això, però la reducció és l'idea que s'està parlant damunt la taula i així és.
I a Balears, on majorment ens dediquem en el sector serveis, és viable aplicar aquestes jornades reduïdes?
Aquí hi ha dues coses. És a dir, és possible aplicar una jornada més reduïda perquè també el que fem és redistribuir una mica la feina. És a dir, si jo tinc una jornada més reduïda, però el meu empresari necessita gent que tingui o que faci més feina, que tingui una jornada més ampliada, el que ha de fer és l'empresari no queda més remei que és contratar més gent. Traiem gent de les llistes de l'atur i aquesta part de jornada que els treballadors que tenen una reducció reduïda no me fan, ho farà un altre que està en situació d'atur. Què succeeix amb això? El problema que tenim aquí és que aquesta persona que potser contrataré perquè me faci la jornada que aquesta persona que té una reducció no me fa, tindrà una jornada molt curta. cobrarà molt, tindrà una paga molt minsa, no podrà arribar a cap de mes, tindrà problemes en els pagaments, i aquí ja entrem dins una altra dinàmica.
Mentre uns parlen de jornada laboral reduïda, altres tenen més d'una feina per poder sobreviure.
Sí, Marta, perquè després de pagar lloguer, transport, subministraments i menjar, algunes oportunitats laborals deixen de ser oportunitats i es converteixen en exercicis de supervivència financera. Per aquesta raó, augmenten les persones que tenen més d'una feina. La pluriocupació arriba a xifres històriques i són més de 632.000 persones les que compten amb una segona ocupació. Clar, Pere, si som pluriocupats, és una condició que les empreses han de tenir present, ho han de comunicar, o poden ser pluriocupats d'amagat?
El problema d'estar pluriocupat d'amagat és el tema de la confiança i de la bona fe. Hem de tenir en compte que, clar, és vera que jo puc fer dues jornades a dues empreses diferents, no passa res. Normalment, les empreses, quan jo estic d'alta, tenen accés a la meva vida laboral, perquè és un dels elements que tenen les empreses i poden veure si jo faig feina a un altre lloc. I aquí entram dins una dinàmica una mica perillosa. Primer de tot, hem de tenir en compte els descansos. És a dir, la llei estableix, o l'Estatut dels Treballadors estableix un descans mínim entre jornada i jornada que ja no compliré. Hi haurà gent que dirà, bé, a la feina que jo faig inicialment sí que estic 8 hores sense anar a fer feina, sí, però si estic fent feina un altre lloc, això suposa que ja no donc el que toca o el que s'estimaria, vaig a fer feina cansat, vaig a fer feina adormit, entra en joc el tema de prevenció, entra en joc el tema de la sinistralitat laboral, és a dir, tot això està totalment encadenat, és una cosa molt complexa, no és allò de dir, tens dues feines, ja m'ho veurem. El tema de vacances, que és el que passa en les vacances, me donen vacances una feina, però a l'altra no entenc, i vaig a fer feina. El tema del descans és una cosa molt que s'ha estudiat molt des del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i quines són les característiques dels descans i per què se fa és una cosa molt determinada. És bastant incompatible que jo faci feina a un altre lloc i no tingui, no me coincideix quines vacances d'un i de l'altre.
En un món ideal sí que haurien de coincidir aquestes vacances, no, per ventura, per poder oferir al treballador aquestes vacances o aquest descans que és necessari, no? Tot això de fer feina a dues bandes contribueix a tenir unes cotitzacions més altes de cara en el futur, no? Ja mirant una miqueta de cara, per exemple, a la jubilació. Això pot ajudar a que la nostra cotització augmenti, per tant, la nostra pensió de jubilació sigui una miqueta més alta?
Home, penso que són cotitzacions que estan concurrents, és a dir, la cotització màxima està determinada i, evidentment, sí que pot ajudar a tenir una determinada quantia, però, clar, el tema de jubilació cada dos per tres mos canvia. Ja saben que abans eren 65, ara ja no se poden jubilar anticipadament segons quin tipus de gent, fins que no tenen una cotització determinada. És veritat que això ajuda. Bàsicament, la gent el que fa és pensar en avui. Què faig avui? La jubilació, l'experiència mos demostra que és una cosa que la gent veu molt llunyana. Molt llunyana, és a dir, i tothom que passa per despatx o per la gestoria mos diu, és que no sé si arribaré a cobrar la jubilació. Si ja en pensem, en ara, en avui. És vera que ajuda en el tema de cotització, també hem de tenir en compte que no és el mateix estar pluriempleat que tenir una pluriactivitat. Hi ha gent, moltíssima gent que combina l'autònom a fer feina a una empresa.
Clar, aquí poden diferenciar.
És una cosa diferent.
Sí. I en aquest cas, el d'estar fent feina per una empresa i a la vegada ser autònom, quines particularitats té aquesta condició?
Són dues cotitzacions diferents, això és així. El tema dels accidents laborals també els hem de tenir en compte, perquè, clar, jo puc haver tingut un accident laboral dins d'una empresa, allà on estic cotitzant per règim general, però potser és compatible amb la meva feina d'autònom. Per tant, com ho feim, això? Me pot posar un detectiu, que ara està molt de moda, els detectius, me pot posar un detectiu a l'empresa allà on faig feina i me diu que la feina que faig com a autònom és incompatible. És molt complex, és a dir, les relacions laborals pareixen molt simples, però s'estan complicant enormement, perquè, clar, la gent no arriba. És així, això és una realitat, aquest, és qui mos digui que som, que creixem i tot això, i bé, res, això són comèdies. La gent en el dia a dia no arriba a cap de mes i s'ha de cercar...
Per això augmenta la pluriocupació.
Correcte, s'ha de cercar l'ajuda. Què passa? Que també, clar, si jo faig feina per una empresa i me pagues la seguretat social, però llavors estic autònom i m'he de pagar l'autònom, lo comido por lo servido, com diuen, no és així.
Surt a compte, vols dir, que s'ha de pagar
bé. O he de sortir, o he de sortir, o aquí els comptes tampoc me'n sortiran. Es así.
Pere, estàs, per allò que has dit, poden dir que aquesta feina de detectiu és un nou nínxol de mercat? Si qualcú ara està escoltant des de casa o mira,
i que parlaven que desapareixien moltes feines,
clar, que dius, no sé,
que, detectius...
no sé a què dedicar-me.
Això no ara... pot fer la intel·ligència artificial.
Clar, no, però imagina que estàs això. Davant d'aquesta cruïlla de triar feina i dius, ara no sé, m'és igual, necessito una ocupació. Detectiu seria una bona proposta?
Sí, de fet, no fa molt, ara en tenia una connexió amb detectius que anava, sí. Camarac, me sembla, i és veritat que a ells els havia pujat moltíssim la feina. El que passa és que també se'ls està complicant moltíssim la feina. Mm. Estem entrant dins una dinàmica del tema de protecció de la intimitat, de la llibertat, etc. I abans, t'estic parlant d'abans, que ja fa molt d'anys que faig feina amb això, parlant de 20, de 25 anys, un informe d'un detectiu era una cosa que tenia un determinat pes dins un procediment judicial, però ara hi ha unes característiques que han de reunir i a vegades, en moltes ocasions, ho veureu en premsa, s'invaliden aquests informes i fins i tot s'indemnitzen de manera addicional en els treballadors per una vulneració del seu dret fonamental.
Fins i tot a l'hora d'indagar a través, per exemple, de les xarxes socials, que fa un parell d'anys molta de gent, moltes empreses sobretot, recorrien a un detectiu privat precisament per saber si allò que feia en la seva vida personal o d'oci suposava un greuge comparatiu, un greuge cap a l'empresa, era una prova que se podia presentar per dir aquesta persona no ve a fer feina, però se'n va de viatge o penja les xarxes socials que és un concert. Però ara també vulnera el seu dret a la intimitat i vulnera, per ventura, fins i tot el seu honor, no? Si cerquen a través de les seves xarxes socials.
El tema de les xarxes socials és un tema molt, molt interessant, però aquí hem de tenir en compte una cosa. La publicació a xarxes socials és donar publicitat. És com allò de quan teníem en Obregón i tota aquesta gent que deia jo no soy personaje, jo soy persona. És a dir, des del moment en què tu
penges
algo, no? El teu àmbit personal, des del moment que l'has cedit, l'has cedit. I punt. Aquí no hi ha res més. És vera que si dius... No és el mateix estar a Titos, que ho dones tot allà al mig de la pista, que te facin una fotografia, que és un lloc públic, perquè hi ha molta gent que està de baixa per problemes d'esquena i fa moltes coses. I, o que estan deprimits. Però, clar, després és la compatibilitat entre el que fas en el teu moment d'oci i aquesta malaltia. Això és tota una aventura que qualsevol dia, si voleu, entram. Però les xarxes socials són molt perilloses. No fa falta ser detectiu, eh? Nosaltres, és una de les primeres coses que fem.
Que mireu.
Entrar dins els perfils de les persones que han d'investigar o que han de demandar o que han de fer. És a dir, són molt perilloses, aquesta gent que li agrada figurar en aquestes xarxes socials, me n'he anat aquí, me n'he anat allà, he fet això, altre, mira, ara les meves classes de ball, això és totalment improcedent. És un consell que jo dono.
S'ha notat que són de la mateixa generació, perquè si tant Titos com a Redol, on han de gaudir de s'esbarjo, indica que mos han quedat ancorats
si el jove ja no sap on
escriu, una certa època. Per cert, també, si fas aquesta preocupació, o aquest pluritreball, més ben dit, convé que la retenció de l'IRPF sigui una mica més alta per evitar sorpreses, perquè, clar, hi ha molta de gent que, si no te retenen allò que toca, arriba la declaració el mes de juny, i és quan dius, escolta, no sé per què fer feina.
Sí, tot això d'estar pluripleat té moltes ramificacions, i aquesta és una d'elles. Moltíssima gent que, de fet, enguany és un dels primers anys, l'any passat ja se va notar una mica més, però enguany hi ha moltíssima gent que, no és com nosaltres no ens telefonen, però no duim temes fiscals, però sí que parlant amb ells i tal, te diuen, és que l'any passat me tornaven X i enguany paguen. És a dir, el sistema d'equilibri dins el sistema de l'IRPF ha canviat, però el tema de fer feina per dos empleadors, o cobrar atur i haver fet feina una temporada, tal, això és un problema gravíssim per la gent. Això és així.
Per tant, si estàveu pluriocupats o teniu plurifeina, reviseu la cotització de l'IRPF per després evitar evitar ensurts.
Correcte.
De totes maneres, el que és trist de tot això és que ni tenint plurifeines, a vegades s'arriba a final de mes, no? Perquè tot això, per què sorgeix? Per què ha hagut aquest increment? No és perquè la gent tingui amor a la feina ni vulgui guanyar més, no, és perquè una feina no dona per poder enfrontar totes les despeses de lloguer... O sigui, és per això que ha hagut aquesta...
Ni més ni pus, és a dir, hem de tenir en compte que...
I si a més no surt a compte, imagina... No? Clar, que és aquest el perill, clar. Però això plantejam aquesta
qüestió.
El que passa
és que és vera que cada vegada més la gent jove, si tu parles amb la gent jove, què és el que valora ara? No, això quan diuen, no? Jo no ho sé. Jo som d'una altra generació, com diuen Xisco. No valoren la part econòmica, sinó la part d'oci. És a dir, te diuen, jo no vull fer tanta feina, però vull sortir, me vull dedicar... Però és que això té un preu. Jo si m'anava a fer un cafè, ara no sé, bueno, supos que ja saben que valen els cafès i els cafè llets i una cervesa, o vull sortir, o el que sigui. Tot tot són dobbes en aquesta vida, no queda més remei. I el problema que tenim és que no arriba, la gent no arriba. I hi ha unes prioritats que és així de clar. Primer, la vivenda, que això és un problema gravíssim, no tan sols por accedir a la vivenda, sinó por el de pagar, i hi ha cada vegada més gent que comparteix domicili, és a dir, el lloguer de les habitacions. Per què se va regulant? Per què se va legislant damunt tota aquesta problemàtica? Ha sortit ara el tema de lloguers per habitacions, no poden tenir un preu determinat, perquè la gent no arriba. Però, clar, en lloc de trobar, d'anar en el bessó de la solució, que és el tema dels sous i la feina i les hores, m'ho anem a fer pues, patxes, hem anat fent patxes i sempre descarreguen damunt els mateixos. És vera que la gent no arriba, cada dia manco, això és així de clar, i si anem pujant el sou mínim interprofessional, les empreses se van queixant perquè diuen, clar, jo pagava 800, ara he de pagar 1.200 o 1.300, però és que si vostè vol tenir treballadors, aquí, una de dues, els apagam perquè se puguin pagar una vivenda, que això ja és complicat, o se'n diran. És molt habitual que molta gent en determinades carreres o parcel·les de la feina se'n van a Anglaterra, perquè cobren molt més, se'n van a Portugal.
Fuita de talent.
Sí, sense cap dubte. I després mos queixam.
Com a conclusió final diríem, Pere, que qualsevol persona que malauradament i degut a la situació ara mateix sigui pluriocupat o pluriempleat, que s'assessori bé, perquè després arriba la declaració, arriba i per no tenir ensurts, que tingui un bon assessorament per dur a terme la seva tasca.
Sobretot és hora de combinar. Exacte. Més que res combinar, descansos, vacances, permisos.
Igual.
Els permisos per paternitat, per maternitat, tots els permisos. És a dir, hem de tenir en compte que fa feina per dues persones que no se coneixen.
Però entenc que aquestes dues persones o empreses també haurien, en el marge que puguin, facilitant aquesta persona que puguin, per exemple, tenir les vacances en el mateix temps. Vull dir que també no se tracta de posar traves en el camí en el teu treballador perquè està a un altre lloc, no?
No, però tampoc li poden demanar a una empresa que té una organització determinada i una productivitat determinada que s'adapti a una altra empresa, que tal vegada no té res a veure amb el que fa la primera. És complicat. És
bé, facilitar,
complicat.
Sí.
Bé, jo sempre estic per diàleg i per facilitar. Exacte. Després ja han de venir a veure el missè, això està clar.
Nosaltres tenim el nostre missè de capçalera, que no és altre que Pere Quecles. Com sempre, moltíssimes gràcies per la teva visita.
Com sempre.
Són les 10:30 en punt. Uns consells, parlam d'economia, amb Tomeu Cantallops, aquí tot d'una. Hey, I'm not complaining cause I really need to work. But hitting up my buddies got me feeling like a jerk. $100 car, no $200 red. I get a check on Friday, but it's already spent. Working for a living, work. Working for a living. Working for a living, living and a working. I'm taking what they're giving cause I'm working for a living.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Demanar humor a les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A els meus pares.
A la meva padrina. Dadi cul des bon dia.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí, senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El dia, IB3 Ràdio.
Deu i mitja passen de 3 minuts. No és una sorpresa que vos digui que just ara vivim un moment econòmic difícil, un moment econòmic ple d'incerteses. Les darreres dades mos mostren una desacceleració del creixement a Europa amb un PIB de la zona euro que prou feines avança a 0,1% trimestral. Al mateix temps, el tema de la inflació torna a repuntar fins al voltant del 3% a la zona euro, impulsada sobretot i principalment per el cost de l'energia.
Exacte, aquest encariment energètic, no, que n'hem sentit ja a parlar moltíssim, està molt vinculat amb aquestes tensions geopolítiques, especialment a l'Orient Mitjà, que han fet pujar de manera molt forta el petroli i també el gas. Tot això genera un escenari bastant complicat, perquè els preus pugen a les totes, preus elevats, creixement feble i també un tipus d'interès bastant en dubte, podríem dir.
I a casa nostra, tot i una certa moderació puntual de la inflació fins al 3,2%, l'energia s'ha encarit un 13% en només un any. I amb el rècord recent de crisis energètiques queda clar que l'economia domèstica està més exposada que mai en aquestes inclemències. I ara en volem parlar amb el nostre economista de confiança, Tomeu Cantallops, que espero que venguis amb bones notícies. Ho dic perquè hem fet una radiografia una mica trista, però com que tu ets un home alegre, jo crec que el Manco intentarem posar bona cara en aquestes dades econòmiques.
Sa cara sempre la posen en bona. Bon dia. Però amb aquest panorama no sé què puc dir jo ja. No, tornant a la realitat, m'ho definit clarament això que està passant ara. En l'atac a Iran se va capgirar tot, el Fons Monetari Internacional tenia unes previsions per enguany d'un cert creixement i tot se va girar, absolutament. Tant és així que ja hi ha pronòstic de creixements i fins i tot negatius. Això que suposarà? Suposarà més dèficits pels estats, per tant, no tanta recaptació, suposarà més increment de deute pública, mala notícia també, per això, i suposarà, com bé heu dit, un increment de preus. De fet, s'està produint, s'ha vist ja el mes de març, que hi ha hagut aquesta pujada en els 3,2, i la bona notícia, per dir no bona, mala notícia, més mala que del dintre, serà que tots els pronòstics apuntaran entre un 4 i un 5% a final d'any. Final d'any vol dir desembre sobre desembre de l'any passat. Això ha de ser així perquè les cadenes de producció ja estan anunciant que no podran mantenir per molt de temps aquests preus, els centres de compres importants també ja estan manifestant i, per tant, això arribarà a tots nosaltres, a tots els consumidors.
Però, Tomeu, com hem d'entendre o interpretar tot això? Perquè abans ho parlàvem amb en Xisco, ara, per exemple, els preus dels bitllets d'avió ja s'ha anunciat que s'encareixen, que tot puja, el transport, això repercuteix, per exemple, després en el cost dels aliments... Però, clar, fins a quin punt ho han d'entendre així? Perquè per aventura el petroli que utilitzen ara els avions és un petroli que tenen... No, petroli no, que tenen de fa estona. Per tant, aquesta pujada de preus no hauria de ser tan immediata, hauria de ser d'aquí un parell de mesos, no?
Sí, però les qüestions estructurals funcionen amb economia. Això que vull dir amb això, que malament en aquest moment s'ha aturat la guerra... El mal està fet perquè les infraestructures s'han vist afectades, això afecta tota una escala de producció, és a dir, la bolla ja està en marxa en aquests moments. Per tant, això no vol dir que hi hagi un desgavell i hi hagi un increment de preus desbocat. Tant de bo sigui així, però totes les previsions apunten cap allà mateix, que si hi ha un estiu complicat en el tema de comunicacions. Per això ho venen anunciant ja des de fa ja un parell de dies o setmanes, companyies aèries, en fi, tot. Això va així. Aquí el més important serà... L'altre dia hi va haver una reunió del Banc Central Europeu per a veure què feien en aquest tipus d'interès, aquest tipus d'interès que sempre és un referent, i molta gent no el té en compte, diu, això és un tema, en fi, com a teòric. No, no és tan teòric. No és tan teòric perquè és un referent puntual, puntualíssim, sobre el que esdevindrà en el futur. El Banc Central Europeu va mantenir els tipus en el 2%. Hi havia molta expectativa per a veure què faria. Per què? Perquè ja ha hagut, en economia, ha hagut una cosa que es diu cicles econòmics, i ja ha hagut un parell de moments que s'ha produït aquesta situació. Ara, què estem? Estem amb una inflació no per increment de demanda, no per increment que tothom, com va passar l'estem de la pandèmia, tothom va voler consumir i hi havia una demanda desbocada o desmesurada. Ara, el que ha produït això és un... ve per part de l'oferta, és un element exogen, la guerra, en definitiva, que fa que el petroli estigui d'aquesta manera, encarit. El Banc Central Europeu va viure una situació semblant l'any 2011, quan se va produir tot el que, tant bon recordeu, la primavera àrabe, que hi va haver un excés de problemàtica en el petroli. Aleshores, el Banc Central Europeu el que va fer va ser pujar els tipus d'interès. I després els va haver de baixar dues vegades. Va ser una medalla negativa, en aquest cas, en aquesta autoritat monetària. I per què ha fet això aquesta vegada i no tocar el tipus d'interès? Pues segurament per no afegir més foc. Diguem que el petroli està a caja i si hagués augmentat el tipus d'interès, probablement aquest creixement encara s'havia vist desfavorit. Per tant, per allò de dir que no incrementem aquesta aturada de creixement, no increment els preus dels dobbers, que farien, naturalment, de ballar aquest creixement.
Tomeu, si anem en allò que afecta directament a Balears, nosaltres, evidentment, ara ve l'estiu, a la nostra temporada alta, aquest preu de la benzina d'Esquerosé que deia na Joana, com afectarà a les futures visites de turistes a casa nostra? Perquè ara mateix trobar un vol relativament barat o econòmic per poder venir a Mallorca, sortir de Mallorca, ara gairebé, preu per preu, dius, si anar a Mallorca me costarà tant, amb una mica més me'n puc anar a Nova York, si m'apures. A nosaltres, com mos afectarà? Com a economia turística illenca que som.
Crec que no m'ho afectarà absolutament en res.
Això és una bona notícia.
Crec que no m'ho afectarà absolutament en res, perquè molta gent ja té comprat el bitllet. A més, les destinacions que diguem madures estan ja fetes. L'augment d'Esquerosé és per tot el món, no només per vols aquí a Mallorca. Es volar, es viatjar, serà més car. Però com que som uns herois, o mos creuen uns herois, volen seguir viatjant, malament sigui, amb un préstec de vora.
No afectarà el tema del transport. Tu has dit una lectura positiva, sobretot de cara als turistes que puguin venir aquest estiu. Hipoteques, que és un tema que preocupa i que també tothom està pendent de si continuarà pujant l'Euribor, si no, com podria desenvolupar-se aquesta situació.
Sí, això té a veure amb això que comentava anteriorment. Els tipus d'interès estan en el 2%, però l'Euribor, justament ahir, van estar l'any, o els començaments, amb una pujada. L'Euribor torna a estar en el 2,88, i estava 6 dècimes per damunt el mes d'abril que va tancar l'any passat. Això vol dir que anticipa que probablement en una pròxima reunió del Banc Central Europeu sí que augmentarà aquest tipus d'interès. Per tant, això vol dir que a nivell d'hipoteques, enguany, probablement no haurà reduccions, sinó que haurà augments per aquelles hipoteques que això els hi afecta, perquè ja sabeu que la revisió de l'Euribor normalment va any sobre any i t'afecta si la revisió es puja a superior en el tipus d'interès de l'any passat. Però vaja, la notícia al començament d'aquest mes de maig és que l'Euribor ha pujat, està concretament crec que en el 2,88%. Per tant, això són paraules ja que han repetit aquí qualque vegada. Això anticipa el mercat, anticipa probablement aquesta pujada de tipus d'interès.
Com controlem les despeses? Què podem fer? Algun consell davant d'aquesta situació que sigui un consell benvingut, no?, per part d'usuaris que, evidentment, estan preocupats per com afecta tota aquesta situació a les seves butxaques?
Sí, el mateix de sempre, que no ha anat seny, una mica de cap, no endeutar-se per qüestions innecessàries.
Comparar preus.
Sí, comparar preus. De totes formes, els preus són els que són i probablement tothom els apujarà. Hi ha un efecte aquí que hem de tenir en compte i és el que se'n diu la inflació de segona ronda. Aquesta inflació de segona ronda ve donada perquè els convenis col·lectius no apliquin aquestes pujades de preus i pugin una mica més encara que aquesta inflació. Això fa que aquesta roda sí continuï encara i el que se té por en economia és aquesta inflació de segona ronda, que això el que fa és alimentar aquesta roda. Per tant, continuant amb això dels preus, no pot donar altre consell més que control de les despeses, gastar amb allò que sigui estrictament necessari i amb allò que mos considerem uns herois, si se pot fer d'heroi en aquesta vida, viatjant, endavant.
Que està amb seny, i tu des, no? Que moltes vegades molta de gent, xerarem en genèric, no volem renunciar a certes coses, a certs privilegis, per exemple, en el viatjar que ara comentaves, no? I que fins i tot mos endeutam per poder fer aquell viatge que mos fa ganes i tenir aquelles vacances idíl·liques que mos mereixem, no? Per dir-ho d'alguna manera. Penses que ara és el pitjor moment per endeutar-se en aquest sentit? Que si no poden fer vacances, que és el moment de no fer-les i d'esperar per ventura que hi hagi una millor bonança?
A veure, els tipus d'interès estan normals, tampoc estan desbocats com l'Euribor estava en el 4% fa uns anys. Per tant, tot va en funció de l'economia, de cada un. Si un és estrictament necessari endeutar-se, tampoc està tan alt la cosa, si l'economia d'un ho pot permetre. Vull dir que en aquests moments el que s'ha de mirar són les previsions a mig termini, a veure si un s'endeuta, ja sigui per comprar una vivenda, sí que és necessari fer un cert càlculs. Però per un préstec consum immediatament, sí. Ara...
Mos hem de pensar més.
Alerta, mos hem de pensar més, però alerta, perquè aquest tipus solen ser usurers, leonins.
Assessorar-se bé, contactar amb professionals, i pot ser professionals independents, als bancs, com sempre fem aquí en aquest programa, que mos puguin donar una visió totalment neutral, no?, de a què mos enfrontam. Tomeu Cantallops, tant de bo poguessin tenir un altre escenari, però de moment és el que és. I ho hem de descriure, qui sap, no?, si en un futur poden canviar ses tornes. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Sí, és millor no ser ignorant amb aquest
exactament.
I dir la veritat.
Llevar molt sa vena dels ulls.
Sí. Exactament. Perquè està amistada de l'ignorància que el que ve ara,
no,
per comoditat.
No pot ser. Aquesta és, idò, la realitat. Tomeu, moltes gràcies, que tinguis molt bona setmana.
Igualment.
Uns consells, parlant de... Mira, no deixant de banda el tema de la pujada de preus, però en aquest cas afecta sobretot a la fruita, afecta als pagesos i afecta també el nostre producte local. Vos ho contem tot d'una.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és Dial.
El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. We'll be right back.
Parlem de preus. La fruita és un dels aliments de la senada de la compra que més s'encareix. Puja entre el 10 i el 15%, segons els productors. Ho atribueixen també a l'encariment dels costos, d'ençà del bloqueig de l'estret d'Hormuz. També hi ha un altre factor important, que és la pèrdua de les plantacions locals.
Sí, i hem de dir que el mercat majorista Mercapalma estima que la fruita d'origen balear, la d'aquí, està per davall del 25% del volum comercialitzat. Una quantitat que la Conselleria d'Agricultura eleva a 3 de cada 10 peces de fruita que consumim aquí, a casa nostra, que estan conreades aquí. Per altra banda, el transport s'ha encarit, ara fa just uns minuts en parlar amb en Tomeu, un 35%, i això en dispara també el cost final. També pugen els adobs, prop d'un 20%, i no diguen ja també els fertilitzants.
I per saber com enfronten aquesta època de constants pujades dels pagesos i consumidors, convocam la nostra taula de camp. Avui amb en Joan Gaià, secretari general d'Unió de Pagesos. Joan, bon dia.
Bon dia.
Gemma Jerònia Bonafà, presidenta de Cooperatives Agroalimentàries. Jeroni, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Començaré per tu. Què suposa aquest increment de preus per als pagesos, clar?
Bé, en primer lloc digue-vos que vivim un mes or d'incertesa, perquè realment quan va rebentar tot el tema de la guerra hi havia com a previsió de que fos a curt plaç, i veiem que s'està allargant. S'està allargant en el sentit de que els cots que avui en dia duen, afecten una explotació, s'han encarit tots. Vosaltres parlàveu del tema de la producció, del producte local en aquest cas, que ha davallat la producció. Això és evident, la manca de fertilitzants o l'increment de cost de fertilitzants afecta directament el que es produïa aliments. Per una altra banda, el cost del combustible afecta tota la maquinària i a tota la logística d'una explotació. És a dir, que són moments que realment, tot i que no s'ha acabat de repercutir aquest increment de cots, si realment això s'allarga, s'haurà de repercutir damunt dels productes d'aquí de les illes i, per suposat, dels que venen a fora.
Mm-hmm. Joan, evidentment tot suma i sempre repercuteix a les butxaques i especialment a les pagesos, però que és més difícil si el per vosaltres s'apujar de preus dels fertilitzants, que ara de Negeroni, o del gasoil, dels combustibles?
Jo crec que les dues coses, evidentment, i si vos hi fixeu, hem parlat de l'increment del preu de la fruita d'un 10 o un 15 i l'increment del combustible d'un 35. Per tant, tornem a ser allò que el marge del pagès torna petit perquè no se compleix la llei de la cadena alimentària, de forma sistemàtica, s'incompleix i ningú ho vigila. Però hi ha un altre factor que no poden deixar de tenir en compte, que són el tema dels hàbits. L'altre dia parlàvem amb un pagès que té tarongers i llubis sembrats i té un punt de venda de producte local i ven els bollats d'una finca de Pollença. I diu, jo els bollats me'n falten, però les taronges no els compra ningú.
Yeah.
I això era un tema de canvi d'hàbits. Mos hem avançat, que massa bé, jo també m'agrada molt el bollat, i n'hi ha molt sembrat a Mallorca, afortunadament, però les taronges tenien un sentit i els apreníem. Hi ha aquell vídeo que ja és mític de Miquel Montoro que explica les propietats medicinals de la taronja. Té un sentit que això passi un mes determinat, que formi part de la nostra dieta d'una manera determinada, i això ho perdem. Sempre reivindicam aquí el tema de menjar poc a poc, de la fruita de temporada, té un sentit, i malauradament ho perdem, perquè els temes estranges, els xandalots, ja no són els que venen de fora. Són els que s'atuden aquí perquè deixen de menjar.
I suposo que també no tenim en compte que conrear bocats és bastant... necessita molta més aigua que les taronges, també.
Sí, és un cultiu que té unes necessitats tècniques determinades i estaria bé per l'anar. No vol dir que no n'hagin de fer, perquè aigua en sobra a Mallorca, perquè en tiran molta la mà, que l'han reciclada, per tant... Hi hauria un marge,
sí, aquesta és una
això,
crida a la consciència, sí, i a l'hàbit, sí, i al consum. Però davant d'aquesta situació que hem explicat és difícil, s'està agreujant, hi ha unes ajudes per part del govern d'Espanya, unes altres per part de Brussel·les, Jerònia, tot això com s'està reflectint? Està donant realment una mà? Són suficients?
Bé, en principi... tenim la comunicació de la Comissió Europea, allà on estableix un marc temporal d'ajudes per aquesta guerra d'Iran. Realment és un document, se va publicar fa poc, i hi ha molta voluntat en donar ajudes, el que passa que de moment, clar, Hi ha molt bona voluntat per part de la Unió Europea, per part del Ministeri, per part de la Conselleria, però realment el que necessitem és agilitat i que ja se posi en marxa. Perquè, a més, si, com he dit abans, si s'allarga aquesta situació, faran falta altres ajudes. Exacte.
Clar, parlaves d'aquestes ajudes, Jerònia. Brussel·les també preveu ajudes de fins a un 70% de les despeses addicionals que està provocant el tancament de l'estat d'Hormuz, que fins ara no sabíem ben bé on era, però ara forma part ja del nostre dia a dia i de la nostra, vida. Serien suficients aquestes ajudes? Un pic que s'aconsegueixi...
materialitzar-les.
Aquesta celeritat o aquesta rapidesa que ara reclamaven des del sector, la quantia també seria... bona o caldria una mica més de despesa per poder ajudar els pagesos d'arreu de les Balears?
És dir, en principi sí que seria bona, però de quin període estem parlant? Ah. És dir, també això ho hem de saber, si realment aquest 70% cobrirà el sobrecost d'un mes, de dos, de tres, és el primer que hem de saber. I hi ha un tema molt important que també ens afecta, i en aquest cas la comissió també ho menciona, que hi haurà les ajudes en el transport, és dir, s'ha encarit el transport per carretera, el transport marítim, el transport... És dir, tot això són fets que se van sumant i que afecten directament a la producció i, sense cap dubte, mos afecta com a societat, com a consumidors.
Clar, Joan, tu ara parlaves d'aquestes taronges que s'atuden, però hi ha manca de producte local, perquè les taronges conreades aquí només representen un 13,5% de les consumides. I les fraules, per exemple... un 17%, que passa també s'ha tingut barandú de mallorquines, que són espectaculars. Per tant, no cal anar a cercar fresson de Huelva. Estes d'aquí és que són una meravella. Però, clar...
I
són...
encara de Huelva, que no sigui de Senegal.
Exactament, és suficient.
Clar, quan parlem de les xifres, penseu que parlem de les xifres comercialitzades. Les taronges que no arriben al mercat...
No us comparen aquesta estadística, clar.
I jo m'atreviria a dir, i és un poc agosarat, però si me dius que la meitat de les taronges que se cultiven no arriben a marxar, m'ho creig. És lamentable. La situació dels cítrics és un desastre. Val? I la de les maduixes, a fraules, a freses, a dir-li com vulgueu, és l'exemple perfecte de lo malament que feien les coses. Perquè els circuits curts de comercialització són els que respecten més les propietats organolèptiques. L'organolèpsia és les propietats de gust, de sabor, d'olor. Per tant, una maduixa que la coïn verda a Huelva perquè maduri pel camí i arribi aquí, mai serà tan bona com la que se cua aquí i en menys de 24 hores és la botilla de confiança. Això és una cosa que hem de posar en valor, forma part d'allò de canviar els hàbits, perquè quan tastes una fresa de ser que se conren a la pobla,
és que tenen gust a
maduixa.
I és per
clar,
qualque cosa...
Visca la maduixa amb la corina.
No. És per sí, qualque cosa que deim allò de lo fet aquí és més bo. No és perquè, en tots els respectes és altra fruita, per ventura la gent que menja fruita a Huelva la troba boníssima.
No, però perquè també perquè madura Huelva.
Sí,
però
això ho dic. En el producte, fresc, això és indiscutible. Ahir vàrem anar a un lloc en el meu fill i hi havia obercots a punt per menjar. Val? És un lloc de Mallorca, està a prop de la vorera de la mà, està molt aïllat i els obercots ja eren madurat. Flipaven, perquè el darrer obercot que vàrem menjar l'estiu passat d'un capritxo al supermercat no tenia ningú de res. I per tant...
I els d'ahir eren bons.
Eren espectaculars. Xapat de Covid a sabre. És un obercot... Això és una altra cosa. Aquest obercot és molt mal de comercialitzar. Perquè, clar, se cou i intent dur a Covid a sabre. Covid, 24 hores, 36. I això, si indústria agroalimentària, m'haurà d'oïta que volen menjar de tot, i ha d'arribar al súper i ha d'estar guapo. Els obercots que són guapos en el súper, quan fa 3 dies que estan Covids, en part els de compra. Sem maduixes, passa el mateix. Per tant, la fruita, la verdura també, la carn també, com més de prop està produïda, millor. I això és indiscutible, ho veiem a simple vista. Per tant, hem de posar en valor aquestes coses, és nostra forta. Nosaltres no poden competir en preu, no poden competir en... No ho sé, amb això poden competir.
Com incentivem el consum de producte local? Tenim un micròfon, tenim l'audiència, els nostres oients, espectadors, que tothom ho diu, però després a l'hora de la veritat no se compra.
Menjau taronges, seria l'emma. No? Menjau taronges.
Cada mes, en temporada és una fruita econòmica, vull dir que...
Fruita de temporada.
Fruita de temporada, molt més econòmica que comprar un altre tipus de fruita. Jo crec que com a producte local tenim dos potencials consumidors. Per una banda, és la societat de les Illes Balears, que crec que realment, per part de la conselleria, sense cap dubte, se fa molta difusió, però crec que fa falta una resposta per part del consumidor, que crec que mos costa molt veure com realment, quan va a una gran superfície, un petit comerç, moltes vegades tria per preu en vez de per qualitat. I per una altra banda, que mos cansam de dir-ho, les organitzacions agràries i les cooperatives, és aquest potencial de turistes que tenim que arriba cada any. Exacte. Aquests 16, 17 o 18 milions. Jo crec que aquí, i mos cansam de dir-ho, tenim... per part dels hotelers, crec...
Una responsabilitat absoluta.
Sense cap dubte. Ja. A més, tenim una llei d'economia circular i que realment hi ha compromís per part dels hotelers i la restauració de consumir producte local.
Feina plegats, feina d'equip. I si no, tenim una excusa més, perquè ens queda un minut i ens ha convidat en Joan Gaià, per cert, a un tast de producte local. Ho compartim en pantalla, que en aquest cas parlem de formatges. Ja tenen els oients i els espectadors una excusa més per tastar producte local. De què parlam?
Sí, fa uns anys que... Ara bé, en vez de fer el camp coordinador de Unió de Pagès, ho fa camp Pagès i formatger. Fa uns anys, l'Ajuntament de Camp m'ha convidat a fer un tast, jo que ja m'ho pot xerlar tant, ja m'anà bé. I enguany, per primera vegada, feim una cosa molt xula, que és posar un formatge de cada formatgeria de Mallorca. A Mallorca hi ha 10 formatgeries, ara ja em posa de més que és l'epicentre del món lleter de Mallorca. Hi ha hagut tot el trull de Gama, la compra de Grimalt i tot això. Per tant, està més de moda que mai, diríem, és un tema tal. I això, feim un tast comentat amb 10 formatges de 10 formatgeries.
Dissabte, 9 de maig, a les 11, a càrrec de Joan Gaià, el nostre col·laborador a l'Auditorium de Campos. Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I una gran aposta pel nostre producte local, com sempre, des d'aquí aquesta reivindicació.
Gràcies.
Gràcies.